María Fajardo, portaveu de Compromís en l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Este matí s'han aprovat les factures per a fer pagaments la guarderia El Solet.
Efectivament. I la veritat és que nosaltres ho celebrem i com he explicat allí que he sigut l'únic grup que ha volgut explicar el seu vot, però crec que era important que els vilarealencs i les vilarealenques conegueren quina havia estat la situació, ja que nosaltres precisament des del mes de novembre anem darrere d'aquest tema. Ens havien arribat rumors, només s'inicia el nou curs, de que no estaven rebent les nòmines, les treballadores al dia, que n'hi havien retrasos. I nosaltres, ja li dic, el 8 de novembre, exactament, la nostra diputada a les Corts Valencianes, Mònica Álvaro, que no és l'única diputada a les Corts Valencianes que tenim, de fet tenim una regidora que també és diputada a les Corts Valencianes i que compagina la seva tasca, però és la nostra la que pregunta per el tema del Solet, a veure si el problema estava en la conselleria o efectivament estava en l'Ajuntament. El 19 de desembre se'ns contesta per part de la conselleria que l'Ajuntament ha rebut vora 123.000 euros que corresponien al curs 2023. Aleshores, el 21 de desembre, tan sols dos dies després, el meu company, Santi Cortells, fa per registre d'entrada una pregunta per escrit en la que adjuntem precisament la resposta que ens ha donat la conselleria i el que volem saber és en quina data se fan aquests ingressos, on estan aquests diners i per què no s'han pagat a les mestres que estan fent la seva feina cada dia i que, de fet, no han deixat de fer-la mai. Preguntem també en el ple, també preguntem en comissions informatives, insistim, ja li dic reiteradament, en el tema. En un primer moment no se'ns dona cap resposta per part de l'equip de govern, tot i que la registrem per escrit, com ja li dic, i finalment, després de reiterades ocasions on nosaltres insistim en aquest tema, se'ns convida i se'ns obri les portes el Departament de Tresoreria. I és allí quan les tècniques del Departament de Tresoreria ens donen la informació de que efectivament la conselleria ha fet aquest ingrés de diners a l'Ajuntament i que s'estan pagant segons se van tramitant les factures. Però en cap moment ens expliquen que n'hi ha factures que no estan ben formulades o aquestes qüestions que plantejava la regidora d'Hisenda precisament així també fa un parell de dies. Clar, els fets han anat accelerant, per dir-ho d'alguna manera, perquè el dijous pel matí nosaltres celebrem una junta de portaveus. En aquesta junta de portaveus se'ns diu que se va a fer un ple extraordinari, que decidim la data, i que aquest ple extraordinari es fa precisament perquè el ple ordinari d'este mes s'ha d'avançar o s'ha de canviar de data perquè cau en Divendres Sant, el dia que tocaria, aleshores, que havíem de canviar-lo de data. Però que aprofitant que s'havia de celebrar aquest ple extraordinari per al canvi de data, doncs anàvem a intentar portar alguna de les relacions de pagament que s'havien de fer a totes aquestes factures pendents que té l'Ajuntament. I en aquest cas sí que se va anomenar que s'anaven a intentar portar les del Solet i les de l'empresa de renting de vehicles, que és una empresa que es diu Alphabet. Clar, se'ns diu això, però se'ns diu en tot moment que s'intentarà portar aquest expedient també de modificació de crèdit per a fer front a aquestes factures, però no se'ns assegura en cap cas, perquè el ple, independentment de que haguera arribat aquest expedient o no, s'anava a celebrar igual, ja li dic, per al canvi de data. Quan nosaltres, acabem aquest dia, anem a casa i de vespre és quan comença a circular per xarxes socials i també per via WhatsApp i s'ha comunicat que fan les mestres en un clam al cel ja desesperades per el temps que porten sense cobrar la nòmina i perquè recordem que també estan assumint tasques que no són les pròpies de la cura dels nostres nanos, perquè també estan encarregant-se elles del tema de la cuina, perquè la persona que tenen en cuina va agafar una baixa i no han pogut contratar a un altre, perquè a veure qui va a treballar sense saber quan va a cobrar, vull dir, tot és totalment comprensible. I és quan anuncien que es veuran obligades si no cobren a tancar l'aula. I són pares desesperats els que automàticament també comencen a difondre aquests missatges per a que siguin coneixedors. Els pares també ens notifiquen que havien fet diversos escrits a l'Ajuntament alertant de la situació prèviament a este comunicat de les mestres. Clar, el divendres, i una nota de premsa, per part de l'Ajuntament, on la regidora d'Educació lamenta la confusió, ja que en la Junta de Portaveus s'havia dit que s'anaven a pagar i que era una confusió. No és cap confusió. En la Junta de Portaveus l'únic que se'ns va dir és que s'anava a intentar pagar, però no se'ns va assegurar. I en cap cas és l'oposició la que té cap responsabilitat envers aquestes factures. La situació del Solet és una situació que és molt complicada precisament per la fórmula que se té de contractació d'aquestes persones. Ara mateixa és una cooperativa la que està gestionant l'escoleta municipal i aquesta cooperativa no té ni un contracte en vigor que hagi sortit a licitació i per la qual cosa totes les factures que emeten van en notes de reparo.
Clar.
I dos, tampoc s'han creat places per a que aquestes xiques que ara estan en una cooperativa i són autònomes puguen començar a formar part del personal de l'Ajuntament, que saben que n'hi ha diverses fórmules, no se té per què ser personal funcionari. També existeix la fórmula del personal laboral. Aleshores, per això venen totes en notes de reparo i per això sempre s'endarrereix el pagament. Ara bé, que s'endarrereixca tants mesos és el que és preocupant. Perquè que se va endarrerir simplement per la situació de gestió que té el Solet va a passar. I això és una qüestió que pense que s'hauria d'abordar des de l'equip de govern. Avui en comissió informativa, el que s'ha dit de nou i no és cap novetat, perquè ja s'ha dit en reiterades ocasions, de fet, recorde la legislatura passar un ple prou dur que van passar des de Compromís perquè se'ns acusava que Marçà no volia emportar-se l'escoleta i bé, en fi, una sèrie de no sé com dir-ho, però d'afirmacions que se van fer cap al nostre grup, com si nosaltres fórem qui gestionarem la Conselleria d'Educació, quan nosaltres som uns més regidors de l'Ajuntament de Vila-real. I clar, és que des de Compromís no podem apostar perquè aquesta escoleta municipal, on l'edifici és municipal, on els xiquets són del poble i on tenim molts models de gestió d'escoletes municipals als pobles del voltant, no podem apostar perquè aquesta escoleta se l'emporte la conselleria i la gestiona la conselleria. Pense que hem de defensar que l'escoleta municipal es quede així i que siga un servei que des de l'Ajuntament s'ofereix a tots els mares i pares que tenen xiquets menudets i que poden portar-los a l'escoleta municipal. No se ho ha d'emportar la conselleria. I és tan senzill, pense, com alçar el telèfon i telefonar a les poblacions veïnes on compten amb aquest servei, amb un model de gestió que els permet que siguin ells com a Ajuntament els que ofereixen un servei que per a nosaltres és essencial perquè facilita la cura dels nostres menuts, però també facilita la conciliació de mares i pares, que és tan important i que de la que avui en dia es parla tant.
En aquest cas anem a abordar diversos temes. 35.908 euros que s'han pagat de 8 factures. 4 d'elles tenien una errada, però també se parla de la gestió, de la situació de la gestió de l'escoleta. Se té que abordar el problema perquè en aquest moment se té que arribar a traure una concessió pública per aquesta escoleta isca a bueno, és a dir, està en una situació irregular i d'ara endavant totes les factures portaran nota de reparo. En el seu cas, vostès des de Compromís aposten perquè aquesta situació se regularitze.
Efectivament.
Altra de les coses que també m'ha llamat l'atenció és el fet de que per no poder contratar a un cuiner estan cuinant elles, que aquesta situació és una situació anòmala. Però clar, si anem al servici que estan prestant, és que no en tenen més remei, perquè a l'escoleta municipal infantil van xiquets que tenen una situació normal en casa, on no tindrien ninguna mancança, però també van xiquets en situació vulnerable, on el menjar més important del dia li l'estan donant ahir. Per tant, elles, la gent que està en aquest moment dins del Solet, el que ha fet ha sigut fer front a aquesta situació.
Efectivament, enfrontar-se al problema que els abordava, clar.
I després, tindre una escoleta municipal, això ha de ser prioritari per a un municipi com és el de Vila-real. És a dir, això se té que regularitzar sí o sí, o almenys és el que jo espere dels polítics que vote.
Efectivament, nosaltres ja li dic, apostem per suposat per a que aquest servei no només es quede a Vila-real, sinó que siga una gestió totalment municipal i que fins i tot puguem arribar a ampliar les aules que s'ofereixen per a donar aquest servei públic tan essencial com vostè ha dit.
L'explicació de vot la fa vostè. Jo he preguntat als altres grups de l'oposició, als altres dos, han dit que han votat per unanimitat, que no ha fet explicació de vot, perquè aquests dos temes, el que este que hem parlat, el capitanitzava compromís, però també l'altre, perquè, clar, mire, en la nota de premsa me diu que s'ha tirat davant el suport, per suport d'una mena de tots els grups, el pagament al Solec, però que també s'ha aprovat el pagament de 31 factures per import de 145.000 euros, que correspon, ojo, al lloguer de vehicles municipals.
Efectivament.
Regidora, són molts diners.
Són molts diners, però també tenim molts vehicles. El que nosaltres des de Compromís sempre hem defensat és que se faça un ús responsable de tots aquells vehicles municipals dels que disposem. Crec que tampoc és cap novetat, i els oients que habitualment escolten esta ràdio o que habitualment estan pendents de l'actualitat política municipal són coneixedors de que nosaltres hem preguntat precisament per diversos vehicles de l'Ajuntament de Vila-real, que hem vist circular en alguns llocs en algunes hores on a nosaltres no ens encaixava que s'estiguera fent ús d'aquests vehicles municipals, i nosaltres en reiterades comissions informatives el que hem dit és que un vehicle municipal és com un vehicle de tots i totes, que es paguen els nostres impostos, que es recapten a través de l'IBI, a través de taxes, és a dir, un vehicle municipal d'ús municipal, sempre que el seu ús siga per a treballar, està més que justificat, però això només. I vehicle municipal que existeix, vehicle municipal que ha de dormir a casa, i la casa de tots és l'Ajuntament. L'aparcament que se li assigne. Em té igual si és a les places de pàrquing que tenim llogades ací baix, que també en tenim unes quantes, em té igual si és al pati de serveis públics, em té igual on siga, però no pot ser que un vehicle oficial municipal dorma sense cap justificació en casa de ningú.
Això és algo que ens estem enterant el ciutadà, perquè en aquest moment l'Ajuntament no té aquesta majoria absoluta que tenia abans i que no havia de donar totes aquestes explicacions. Clar, en aquest cas, per a vostè, qui és el responsable d'aquesta situació o qui són els responsables?
Clar, els departaments que tenen vehicles a la seva disposició, doncs els màxims responsables són els regidors delegats de cada àrea. És cert que tenim, per exemple, en l'àrea de serveis públics, que molts vehicles de serveis públics els podem veure perfectament quan anem pel carrer, i que estan fent una tasca. Vull dir que estan de guàrdia, perquè és cert que pot caure qualsevol, no sé, se m'acudeix ara mateixa, que per la força del vent puga caure una porta de ferro i que siga precís tornar-la a anclar o fins i tot llevar-la per no posar en risc la vida de ningú, i això té igual que passi a les 4 del matí, que a les 7 de la vespre, que a les 2 del migdia. I hem de tindre alguna persona de serveis públics activada per a que vetle per la seguretat de totes. Però aquestes guàrdies es reparteixen. Aleshores, sempre n'hi haurà un vehicle de guàrdia que ens garantirà, per un costat, la qüestió elèctrica, per altre costat, la qüestió, a lo millor, més d'obres, és a dir, això està més que justificat, és el que parlem. Sempre que hi hagi una justificació, evidentment, cal que hi hagi un vehicle a disposició d'este funcionari que està vetlant per aquelles coses que puguen succeir en fora de l'estricte horari laboral del departament. Però n'hi ha altres departaments que no requereixen d'aquesta urgència, i que si requereixen d'una urgència a les 5 del matí, doncs pense que no els correspon a ells aquesta actuació. Els correspon a un altre departament. Vull dir, jo del Departament de Serveis Públics és l'únic departament que considere que és totalment habitual que ens trobem, independentment de l'hora que siga, algun vehicle aparcat per Vila-real. Que no ha de ser sempre el mateix, ojo, perquè cada vegada se suposa que assumís la guàrdia un funcionari, haurien de ser diferents els cotxes que ens trobem. Però n'hi ha altres departaments que no n'hi ha cap justificació per a que aquest cotxe estiga dormint davant de casa.
Jo crec que a partir d'ara ens trobarem menys dormint fora de casa, perquè ja sabem que estan damunt, i a voltes sí que és veritat que un regidor té l'obligació, no?, de saber on estan. Però sap el que passa? Que en el temps la gent va buscant també aquesta espècie de pilleria i s'aprofita de lo que no és d'ell. En la sessió extraordinària del ple també s'ha aprovat la proposta de la regidoria de territori per la supressió de la unitat d'execució, el UEAR9, és a dir, el que és el polígon del clúster ceràmic, el que hi ha a la carretera d'Onda. Vostès han votat a favor.
Sí, hem votat a favor perquè precisament en aquesta zona nosaltres som coneixedors de primera mà de que n'hi ha moltíssimes empreses que no podien optar ni a les ajudes que oferia l'IBACE o la Direcció General d'Internacionalització, ni podien optar a ajudes europees precisament perquè la problemàtica que es trobaven era que tenien una llicència d'activitat provisional. I quan tens una llicència d'activitat provisional, però provisional de fa 20 anys, no provisional perquè l'has demanat fa 2 setmanes, sí. Provisional de fa 20 anys. Teníem empreses en aquesta situació. Doncs no podien optar a ajudes. Ja no és que no només pogueren optar a ajudes la gent que estava allí, sinó que per molt que hi haguera terrenys disponibles, una empresa inversora que puga vindre de qualsevol país estranger o de qualsevol població que no siga Vila-real i coneix perfectament la idiosincràsia del nostre ajuntament, doncs no vol vindre a instal·lar-se evidentment a un polígon industrial on sap que la llicència d'activitat que tindrà serà provisional i no serà definitiva. Per la qual cosa era un tema que calia abordar. La comissió informativa darrera que es va celebrar sobre este tema va vindre també l'arquitecte municipal, al que van poder plantejar-li els dubtes que teníem des de l'oposició, i pense que ho va explicar amb molta més claredat de la claredat que havíem rebut en una primera ocasió per part del regidor d'Urbanisme. Aleshores hem votat a favor perquè, ja li dic, compartim perfectament la preocupació d'eixes empreses que, ja li dic, no podien optar a ajudes i tampoc podien optar a l'ampliació de les seues naus precisament per este problema. A banda, recordem també que eixa és una zona on conviuen indústries amb vivendes.
Sí.
Aleshores, també era precís resoldre-ho perquè, clar, no podem estar pagant un IBI que no ens pertoca quan no tenim els serveis que ens pertoca i a la inversa. Aleshores, era una solució que calia abordar. Nosaltres, des de Compromís, i crec que en campanya electoral també ho vam dir reiteradament i ho hem repetit, pensem que eixe pla general urbanístic que tenim de l'any 1993 no està pensat per a la Vila-real del segle XXI de la que tant es parla actualment. Pensem que està totalment obsolet perquè en cap cas es pensava que Vila-real podria arribar a tindre 52.600 habitants com té ara. Aleshores pensem que la qüestió urbanística és una qüestió que cal abordar i que cal abordar tenint en compte, ja li dic, qüestions que en el segle XXI tenen vital importància, com és la protecció paisatgística i també la perspectiva de gènere en urbanisme, cosa que està damunt de la taula repetidament en ciutats europees i que pense que Vila-real, si vol ser realment una Vila-real per al segle XXI, doncs hauria d'abordar aquesta qüestió.
Altra cosa, és a dir, ahir han estat el Partit Socialista, el Partit Popular i Compromís a favor, Vox s'abstés, no sabem per què, podem preguntar. Faran també una declaració institucional el dia 2 és el dia pues, bueno, que es celebra l'autisme, no? La conscienciació sobre l'autisme. Han estat tots a favor, així n'hi ha una associació que és Vilatea i van a fer una declaració institucional.
Sí, el dia 2 d'abril és el dia, com que ha sigut una declaració institucional, tot i ser un ple extraordinari, s'ha pogut aprovar, perquè en els plens extraordinaris normalment no se poden portar mocions, però en aquest cas, com era una declaració institucional, doncs no ha hagut cap problema i, evidentment, és una qüestió que crec que estem totes molt sensibilitzades i no ha hagut cap problema.
Altra cosa que també pues bueno, me'n llama l'atenció és que l'Ajuntament de Vila-real exigirà a la Conselleria de Sanitat que no frene la creació d'eixa casa de parts en l'Hospital de la Plana. Una moció que porta Compromís, no?
Efectivament, una moció que porta Compromís i que Vila-real ha sigut el lloc d'eixida per a presentar esta moció, perquè la volem presentar a tot arreu, vull dir, la volem presentar a tots els pobles que depenen d'este Hospital de la Plana, perquè esta proposta ve d'una gran tasca que s'ha fet per part de Compromís i també per part de totes aquelles professionals, perquè, i ho dic en femení perquè la majoria són dones, que s'han deixat la pell i l'ànima per elaborar un projecte d'una cosa que ha estat un somni per a d'elles i que tancaria aquest cicle d'humanitzar el part a l'Hospital de la Plana. Aleshores, considerem que ara no considerar-ho una prioritat o posar-se de perfil davant una qüestió que s'ha estat lluitant tant des de la secció de les comares, també la secció de les ginecòlogues i de totes aquelles professionals que ja li dic intervenen en el part, doncs em sembla que és una manca de respecte absoluta. Bàsicament perquè esta moció ja es va presentar abans precisament de que fora aquesta una realitat que nosaltres poguerem veure en els pressupostos com a contemplada, precisament per a que fora contemplada en els pressupostos, i en aquestes mocions que es presentaven arreu del País Valencià eixien aprovades per unanimitat. Aleshores, que ara que governa la dreta junt a l'extrema dreta, això deixa de ser una prioritat, la veritat és que ens entristeix molt a totes aquelles persones que han estat darrere d'este tema.
Vostès han parlat en el Partit Popular i Vox, jo suposo que quan se presenta una moció, normalment vostès volen saber si algú per a poder recolzar-la vol presentar una esmena i demés, no?
Nosaltres no hem parlat directament amb cap dels grups, amb el PSOE tampoc, vull dir, a mi el que m'ha sobtat de la notícia que s'ha publicat en el mitjà que vostè té davant ara mateixa és que el mitjà contacta amb nosaltres per a demanar-me la moció. Jo també, a banda de donar-li eixa moció que nosaltres presentem per a que puga extraure aquelles dades que necessite i sumar, per dir-ho d'alguna manera, més informació a la nota de premsa que nosaltres havíem enviat aquest matí, també li passa el comunicat d'una associació de mares que ha elaborat un comunicat al respecte també exigint eixa casa de parts, i també li passa el comunicat de l'Associació de Comares del País Valencià que també s'ha unit per a demanar això. I la meva sorpresa és quan veig en la notícia que la notícia és més bé que el PSOE va recolzar la nostra moció, que nosaltres estem molt agraïdes, evidentment, a que ens faci costat, però crec que la notícia haguera hagut de ser que Compromís ha presentat aquesta moció i que s'ha basat en dos comunicats, que un ha estat elaborat per l'Associació de Comares i que l'altre ha estat elaborat per una associació de mares. Pense que aquesta és la notícia.
I si dones compte jo, llegint la notícia, el que me dona compte és allò de que se quedaven, tenien 11, estan en minoria, i hi ha 14 a l'altra banda. Bueno, pues la primera volta que diuen, seran 14 votos favorables frente a los 11 que puede sumar Populares i Vox. És a dir, és la primera volta que pareix que comencem a veure les xifres al revés, no? D'una idea que ha tingut Compromís i que en este cas, si el Partit Socialista la recolza, se sumen ja més punts que l'oposició.
Sí, jo ja li dic, molt contenta de que enteramos que el PSOE evidentment ens farà costat. Vull dir, clar que sí, contentíssima. Ara bé,
com ha canviat les coses, regidora?
Sí, han canviat molt.
No, li dic jo perquè d'una idea que ha nascut de Compromís i que Mònica Álvaro, la diputada autonòmica, ho ha abanderat molt este tema, i que ara siga el que fa decantar ixa... Com se diu balança en València? N'hi ha un nom, aquests pesos d'antes, en fi, que aconseguís decantar allò que antes eren 11 i 14 davant i ara ja se suma cap a l'altre costat.
També li dic, hauríem de preguntar-li als grups, jo no he parlat amb ells, però això va ser una declaració institucional en el seu moment. És a dir, PP i Vox no són partits que abans la legislatura passada no estigueren, també estaven. I estava Podem i Ciudadanos. I vam ser capaços d'aprovar-la tots junts i fer una declaració institucional. Si enguany que governen a València, doncs els ha oblidat que això va ser una declaració institucional, doncs tal vegada els hauríem de preguntar per què una vegada més hi ha partits que fan una cosa al poble i quan arriben a governar a la Generalitat o altres estaments, doncs canvien el seu vot.
També és una bona reflexió, regidora. En fi, el ple al final quin dia serà?
El ple serà el dia 25.
Dilluns 25.
Dilluns 25 a les 8 del matí.
Uf, no podrem estar en directe. No podrem estar en directe. Clar, nosaltres podrem connectar a partir de les 9, però vaja, ho tindrem en compte, eh? És dir, entre que s'assenten, se preparen, se connecten, el YouTube, el no sé quant, no sé més, doncs nosaltres igual sí que de ben prontet començarem i se ple. En fi, vaig anar provant factures de lo que se diu que la gent té molta gana de cobrar. Per cert, la regidora d'Hisenda li demanava disculpes per tot el que estava passant, la idea que tenen és pagar-lo tot i consultar i tindre moltes reunions amb tots vostès, sobretot amb vostè i el seu grup, per arribar a tindre aquest pressupost com el més possible.
Nosaltres assistim esperant a que ens arribi aquesta proposta ferma de tal dia a tal hora i encantades de sentar-nos a parlar i a veure què podem negociar, quina és la proposta i a partir d'ahí doncs, intentar avançar, clar que sí.
En fi, Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.